Són les 11, el 27 de febrer li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què conversarem amb un activista que juntament amb els seus companys va merèixer el Nobel de la Pau l'any 2017 per la seva feina per l'abolició de les armes nuclears. Avui, però, es fa difícil ser optimista en aquest sentit. Tenim tres potències nuclears directament implicades en guerres: els Estats Units, Rússia i també Israel. En parlarem amb Carlos Umaña.
I avui és el Dia Mundial del Teatre i s'havia de notar d'alguna manera especial també aquí al Catalunya Nit. Tindrem doble funció. Com cada divendres conversem amb alguna personalitat de l'àmbit cultural. Avui ho farem amb David Selves, que està dirigint una comèdia molt divertida al Poliorama, Perfectes Desconeguts, en un sopar. Us atreviríeu vosaltres a posar el telèfon al mig de la taula i que tothom sabés el que hi va arribant? Us atreviríeu?
I també del món teatral és l'oient que hem situat avui a primera fila. L'encarregat de baixar el taló del Catalunya Nit i també del divendres serà el director Ferran Utzet. Clavats, ens queden 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per navegar amb garanties en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 27 de març. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
L'incident s'ha produït per aquesta caiguda de l'arbre i l'atropellament del tren que s'ha vist implicat en aquesta situació i que ha provocat la detenció del mateix entre Sant Jordi Desvalls i Camallera.
El tren ha fotut una sotregada terrible i la gran sort és que la major part del tronc ha quedat a sobre de la catenària. Tot i així, la cabina ha quedat destrossada.
Mobilitat de nord i mobilitat litoral a P7, vies més pressionades C16, C17 i AP7 nord i sud. Aquí preveiem unes mesures de baixa intensitat, perquè és un cap de setmana que preveiem un retorn el diumenge de 240.000 vehicles.
I el 55% de les agències de viatges emissores preveuen el mateix negoci que l'any passat o més. Ja hi ha una tendència que una destinació tan madura com és el Carib està augmentant la demanda perquè es percep com una destinació segura, i junt amb això doncs, tot Amèrica, Estats Units, però també Centroamèrica i Sud-amèrica.
L'Iran ja estava dèbil abans. Quan acabem amb ells, les properes dues setmanes encara seran més febles i no podran amagar-se darrere aquestes armes i aconseguir una arma nuclear, cosa que seria una bogeria. Crazy.
I a banda de les pèrdues de vides, estem veient que més d'un milió de persones al Líban han estat desplaçades en aquest mes, una cinquena part de la població, i això ha fet que en proporció al Líban passi a situar-se per darrere de Palestina i de Síria amb major població internament desplaçada segons l'Organització Internacional de les Migracions.
De ahí salen últimos 30 días subidas espectaculares, en el caso de la fruta y verdura un 5,78%, la carnicería y la charcutería un 3,14%, o los lácteos un 1,86%.
Correm el risc d'un xoc estacionari. És el que passa quan un creixement econòmic baix coincideix amb una inflació elevada. Pot ser el cas fins i tot si les interrupcions en el subministrament energètic fossin relativament breus.
Es una ley que es muy garantista y que en la mayoría de los casos la gente que ha pedido ampararse en la ley de eutanasia ha podido ejercer su derecho. Tenemos esta petición, por supuesto que la vamos a estudiar y si hay una mayoría parlamentaria suficiente para poder evaluar cuáles son esas fugas de la ley, por supuesto que las estudiaremos.
Los retos son grandes. La financiación autonómica. Recordaba el modelo que has presentado, dice, y me acordaba de John Rawls, con esto de que si todas las comunidades pensaran, no en la situación de la que parten, sino en la situación en la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas, sin duda alguna. Y eso es lo que hace este modelo. Y, por supuesto, presupuestos.
Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Y desde hoy, y con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos. Creo que es un día muy importante.
Vamos desde... Esa parte no salía en clase. Vamos desde ahí y cuando dice ir a mi propio coche lo insultas. Y acción.
¡Acción!
André Jiménez, amb lo que traspassa el llibre, és una obsessió positiva... Per explicar la veritat, que al final és una mica el que hem intentat traslladar a la pel·lícula, que és que la veritat té un preu.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui... ha estat el...
95.481. 95481. Sèrie 55.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El Rubén és advocat. Amb el que cobra no pot fer front a cap imprevist.
Jo vaig al zero cada mes. El que serien les despeses que et mantenen un cert confort, les tens. El que no tens és la seguretat. Un divorci, una malaltia i et porta a l'altra classe.
La Noèlia treballa de periodista cultural.
Fins i tot el meu pare encara sobta de dir, però filla, si tu ara que tens aquesta feina, com pot ser que no et puguis comprar un pis?
La Lali és investigadora a la universitat.
No tinc contracte fix, no tinc plaça, no tinc habitatge estable.
Tots han perdut poder adquisitiu en un context on el sistema tributari beneficia les grans fortunes.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
El declivi de la classe mitjana.
Dissabte a les 10 de la nit.
Fins on aguantarà la classe mitja sense un demà millor?
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
El 2017, el Premi Nobel de la Pau, aquest que tant desitja guanyar Donald Trump, van a parar per la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears. Darrere hi havia, entre altres persones, un metge i activista, Carlos Umaña, que va aconseguir suports arreu del món per a l'adopció del tractat sobre la prohibició de les armes nuclears i ara copresideix l'Associació Internacional de Metges per la Prevenció de la Guerra Nuclear. Veient com està el món, ens semblava interessant tornar-hi a conversar, ho vam fer fa temps i teníem ganes de tornar a tenir aquesta conversa per això que deia, perquè crec que el món està canviant i volem veure quines són les seves sensacions. Carlos Umaña, buenas noches.
Bona nit. Estic molt agraït per l'invitació. És un plaer ser aquí de nou.
Carai, un català molt correcte. Que m'entens? Que m'entens en català o què?
No, no, hasta ahí llego con el catalán, me aprendirá.
Pues mira que...
la frase para saludar.
Pues es así de peligroso porque he estado a punto de seguir en catalán, ¿eh? Porque la pronunciación...
¡Qué bien!
De verdad que ha sido muy, muy correcta. Muchísimas gracias. Un poco esto que comentaba, la sensación que tenemos en este informativo, con las noticias que nos va dejando cada jornada, es que también en el ámbito de armas nucleares, el mundo nos parece un poco más peligroso. Ahora. No sé si usted comparte esta sensación.
Sí, por supuesto. Y no es solo una valoración subjetiva. A ver, el Boletín de Científicos Atómicos, que emite su reloj del apocalipsis todos los años, el 27 de enero, que es un reloj simbólico que demuestra, es pedagógico, un mecanismo pedagógico que demuestra en minutos hacia la medianoche qué tan cerca o lejos estamos del riesgo, siendo la medianoche una destrucción de la humanidad en manos humanas y pues las agujas que tan cerca o lejos estamos del riesgo. Entonces, para este año, justo antes de la guerra de Irán, estaba en menos 85 segundos, que es el riesgo más alto que la humanidad ha estado jamás de semejante riesgo. Entonces, la guerra, sin duda, ha venido a empeorar esto aún más.
Sí, porque de entrada, la guerra que lanzó Donald Trump contra Irán, entre algunos de los objetivos que él dijo que tenía, uno era evitar que Irán desarrollara armas nucleares, pero muchos lo vieron como un pretexto o una excusa para atacar. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, definitivamente esa no era la razón. Se sabe que Irán no estaba para nada cerca de tener armas nucleares. A ver, Irán estaba enriqueciendo uranio más allá del límite establecido para el desarrollo de energía nuclear. Entonces, legalmente, en el derecho internacional, en los tratados internacionales, no se ha puesto ningún límite a ningún país para enriquecer el uranio ni para llegar, para pasar de 0 a 100, ¿verdad? La cosa es que Irán había acordado en el acuerdo del 2015, que Trump se trajo abajo dos años después, cuando entró a la presidencia, se les había puesto un límite del 10% y ellos habían acordado ese límite. Y también cabe mencionar, ¿verdad?, que si bien este régimen es un régimen brutal contra su gente, el ayatolá Khamenei tenía una fatwa, es decir, una interpretación religiosa que iba en contra del desarrollo de las armas nucleares. Entonces, se había interpretado que este enriquecimiento que había llegado en Irán al 60% era un tipo de ambigüedad estratégica, que era como una carta de negociación para poder negociar la baja de las sanciones y con Estados Unidos y Occidente. Pero no había, tanto por la inteligencia estadounidense como por los informes del OIEA, que no había semejante plan para desarrollar armas nucleares. Y además había negociaciones en Ginebra en donde había avances, ¿verdad?, donde Irán estaba dispuesto a ceder parte de su material que ya había enriquecido al 60%. Claro. Así que esa no es la razón.
Claro, lo que tenemos ahora es una guerra, se habla de guerra regional, y recordemos que, por ejemplo, Irán tiene frontera con Pakistán, que es una de las potencias nucleares, aunque es verdad que de momento se está ofreciendo incluso para mediar en este conflicto entre Washington y Teherán, pero está habiendo un conflicto en una zona donde hay arsenal nuclear.
Sí, que hay arsenal nuclear y que también hay pactos militares, ¿verdad? Entre los diferentes países del Golfo, Estados Unidos, ¿verdad?, y también entre Irán y otros países que sí tienen armas nucleares, ¿verdad?, como Rusia también. Hay que recordar que Rusia también tiene armas nucleares. El problema que tiene esta guerra es que no tiene objetivos claros, ¿verdad? No tiene ni estrategia, por un lado, ni objetivos claros.
Claro, ahora tenemos directamente combatiendo, o sea, directamente en guerra, Israel, como ya hemos comentado, y Estados Unidos, y también Rusia en Ucrania, directamente en guerra. Ahí están las dos principales potencias en número de cabezas nucleares, y además sin ningún tratado ya que, porque se, recordemos que caducó el tratado START 3 y por lo tanto ya no tienen ningún tratado que les vincule en referencia a la no proliferación de armas nucleares, por ejemplo.
Sí, están también otros tratados multilaterales, ¿verdad? El TNP, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación, justamente. Tanto Rusia como Estados Unidos son parte de ese tratado, pero es cierto que el nuevo START era un muro, ¿verdad?, que sostenía, que guardaba la proliferación entre ambos países. Si bien no la proliferación vertical, ¿verdad?, el número de ojivas desplegadas las limitaba, creo que era 1.500, ¿verdad?, de ojivas activas, desplegadas, y había controles bilaterales, ¿verdad? Los países se permitían las inspecciones de un país hacia el otro, entonces se podía saber a ciencia cierta quién tenía qué. Ahora eso lo hemos perdido, hay una opacidad. Y cabe decir que hay un mito con respecto a las armas nucleares, que las armas nucleares traen la paz. Pero veamos ahora quién está atacando a quién ahora. En Irán, el ataque es perpetrado por Estados Unidos e Israel, que son dos países con armas nucleares. A Ucrania la ha atacado Rusia. Y luego India y Pakistán están en constantes conflictos bélicos, ¿verdad? Las armas nucleares no traen la paz, eso tenemos que tenerlo clarísimo, ¿verdad? Más bien envenenan las relaciones entre países y envalentonan las agresiones bajo un paraguas de impunidad. Eso es el efecto que tienen las armas nucleares, aparte de ser costosísimas y aparte de poner a toda la humanidad en un riesgo altísimo. Las armas nucleares son una pésima idea que, dichosamente, España, el gobierno español, se está desmarcando completamente.
Sí, porque Macron anunció recientemente que Francia aumentaría el número de ojivas de su arsenal nuclear.
Macron ha hablado sobre su, creo que le he dicho, disuasión aumentada, ¿verdad?, que estaba hablando no solamente de aumentar su número de ojivas, sino también de modernizarlas y de extender su paraguas nuclear a otros países. Está hablando de proteger a 8 países, dándoles aviones con capacidad nuclear. Y este compromiso, esta política de Francia va en contra de sus compromisos en virtud del Tratado de No Proliferación. Es decir, se está dejando de lado ya el derecho internacional. Este es un momento muy sombrío, es cierto, pero estamos viendo cómo en España, España se ha colocado como un bastión del multilateralismo, no solamente rechazando el uso de sus bases para la guerra de Irán y defendiendo el derecho multilateral y también condenando a Israel y los ataques en Palestina y en el Líbano, sino que también en su discurso en Múnich, en la conferencia de seguridad, Pedro Sánchez habló directamente en contra de la disuasión nuclear. Entonces, que lejos de ser una estrategia de seguridad, más bien son una ruleta, ¿verdad? No son una garantía de seguridad, sino una ruleta. Eso lo ha dicho Pedro Sánchez, y es la primera vez que algún líder de la OTAN habla así o se refiere así de la disuasión nuclear. Entonces estamos a punto de que España entre en un compromiso, o sea, que el paso que sigue para España es firmar el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. De eso se trata nuestra campaña, la campaña de ICANN, de sensibilizar a la gente sobre el riesgo nuclear y de generar el apoyo para deslegitimar las armas nucleares a través de la firma de ese tratado, que España aún no lo ha firmado, como no lo ha firmado ningún país de la OTAN. Ahora, la postura de España en defensa del multilateralismo y condenando la disuasión nuclear la coloca en una perfecta condición para dar ese paso. Entonces tenemos esta oportunidad histórica de oro ahora, ¿verdad?, que se nos ha presentado en esta situación, y es una oportunidad que deberíamos aprovechar para avanzar.
A ver si la siguiente vez que hablemos el reloj está un poco más atrasado, porque de momento lo que nos ha indicado está a 85 segundos de esta medianoche, que sería fatal, pero esperemos que se vaya atrasando poco a poco. Muchísimas gracias, Carlos Umaña, por habernos atendido en nuestro informativo. Un abrazo.
Un abrazo, Manel.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Ara farem una pausa per la publicitat i després saludarem en David Selves, que avui ve al Catalunya Nit a parlar-nos d'aquesta obra de teatre que han portat al Teatre Poliorama i que es diu Perfectes Desconeguts. Però abans, coneguem la mirada avui de la nostra col·laboradora, la poeta Blanca Llum Vidal, que es fixa en el llibre Per entendre Foix.
Lluís Quintana, professor de Llengua i Literatura Catalanes, acaba de publicar Per entendre Foix a l'editorial Fragmenta. Concebut com un assaig sobre les irreals omegues que el poeta de Sarrià va publicar el 1949, el text ofereix reflexions de naturalesa diversa, comparativa, gramatical, de significació i de sentit, que ajuden a entendre una mica millor la poesia exigent i difícil de Foix. Exigent i difícil per nosaltres lectors, perquè l'exigència i la dificultat són dos reptes que crec que s'imposa ell mateix. Dos punts de partida, dues condicions, o com diu el poeta, dues cèl·lules líriques a partir de les quals el poema es desplega. Ben bé com Kafka, com Llull, com Celani, com Marc. Per dir-ne alguns que ara penso que s'hi agermanen, no pel que diuen, sinó per l'exigència i la dificultat que ens proposen i brinden a l'hora d'intentar acostar-nos, encara que sigui una mica o de lluny, a l'espurna ètica i estètica que fa néixer els seus textos, a la seva bellesa política, al seu art filosòfic, el lloc que els seus llibres ocupen dins l'espai compartit i complex que és el món. Per entendre Foix, em sembla, en aquest sentit, el de la dificultat intrínseca a què moltes vegades associem la poesia, com si es tractés d'un enigma a resoldre o d'un codi enigmàtic i opac, només dirigit a iniciats o a una minoria intel·lectual suposadament privilegiada. Em sembla, l'assaig de Quintana, un llibre que eixampla l'accés a les obres complexes i un llibre que calma. I si calma, no és perquè de cop la lectura de Foix esdevingui planera i una cosa immediata i molt clara, sinó perquè desacralitza la dificultat. I ens ve dir, em sembla, que haver de llegir uns quants cops per entendre un poema no és un entrebanc ni una nosa, sinó un regal que estimula i desperta, o com deia Miró, una picada de puça per sortir d'un lloc còmode i a vegades estèril i per entrar a un lloc estrany, desconegut, meravellós i fantàstic, allà on el nou es barreja amb el vell i allà on les paraules contenen el do de provocar aquesta cosa tan necessària i humana i avui tan sovint exiliada en nom de la pressa i en nom de la mandra i en nom de les demandes fanàtiques d'un mercat que paralitza i encega, és la pregunta. Quan el funest i fatal 1939 Foix escriu que sóc el qui fou per clares torrenteres i em faig un clam del silenci de tots, què vol dir-nos, per tant? Per què el pronom qui és escrit en majúscula? Per què el passat simple també? Per què la primera persona del singular s'acaba dissolent en un silenci plural? És l'exili el silenci? És la censura franquista que tot just començava? És això i més? Què signifiquen aquí les torrenteres tan clares? Un passat que encara no coneixia la devastació del feixisme? Una natura victoriosa i invicta? Una nostàlgia? Una esperança futura? Res del que dic i radicalment diferent, i fins i tot el contrari? Amb només dos versos de les irreals omegues, Foix ens ofereix l'ocasió de dubtar, l'oportunitat d'esquivar la rapidesa excessiva de les certeses ansioses i un motiu per tornar-hi, per insistir, per no claudicar, per intentar-ho encara que sigui a les fosques, sense flotadors ni absoluts, sense baranes ni crosses.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Aquest cap de setmana, el Tot Gira no s'atura.
Atenció!
Viu amb nosaltres el desenllaç de la Volta Ciclista a Catalunya i l'Espanyol Llevant de la Lliga F.
També seguirem els partits dels equips catalans a la Lliga ACB de bàsquet, la Copa Femenina de bàsquet i l'Indústries Barça de la Lliga de Futbol Sala.
Qui ha dit que en un cap de setmana sense Lliga la primera divisió masculina de futbol s'hagi d'aturar el món?
Tot Gira!
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda.
5 minutets i arribarem a 2:15 de la nit. Ara posem-nos seriosos al Catalunya Nit perquè l'escena ho requereix. Aviam, imagineu que en un sopar entre 4 parelles que es coneixen de tota la vida decideixen jugar un joc. Llegir en veu alta els missatges i deixar que els altres escoltin les trucades dels telèfons mòbils. La seva vida sencera i els seus secrets exposats a sobre d'una mateixa taula. Aquesta és la història que va estrenar-se ara fa 2 setmanes al Teatre Poliorama. Perfectes Desconeguts és la nova obra dirigida per en David Selves, que estarà a l'escenari fins al diumenge 26 d'abril. David Selves, bona nit.
Bona nit.
Quina perversió és aquesta? Aviam, posem el mòbil sobre la taula. On el tens?
Jo el tinc... No, tinc el...
Ah, quina pena.
Quina llàstima, eh? El tinc fora de l'estudi. Perquè ja m'ho sé.
Tothom et deu fer el mateix, no? Molt bé, molt bé. Jo el tinc cap per avall, també. Com ha anat la rebuda de l'obra?
Bé, molt bé. Jo crec que El mecanisme, no?, és una obra que s'ha fet amb 20 i alguna versions cinematogràfiques, una mica en cada país... agafant-la, no, la culturalment, no, adaptant-la una mica a la seva forma de ser, que crec que també és la gràcia, i el que hem fet aquí també ho ha fet el Llàtzer García d'una manera molt bonica a partir d'una traducció del Yannick, i que connecta amb el públic i connecta amb aquesta part morbosa que tenim tots, no, de dir, vale, no m'està passant a mi, però jo m'imagino i flipo de lo que els està passant a aquesta gent.
No, el que pot acabar sortint. Amb quines característiques, diguéssim, de la nostra cultura hi heu afegit, per exemple?
L'original, que és italiana, peca una mica de machista, de més. És una obra on es critica molt el machisme, on es critica molt, en el fons, les parelles heteros i els valors i els llocs anquilosats on arriba normalment la parella hetero, no? Per gairebé coses ancestrals i que ningú es revela i que s'agafen rols. Però els italians en especial, no? Era un grup només d'amics, no? D'amics i d'amigues. Les dones eren les, no, les que arribaven a través dels homes. Aquí el Llàtzer ho hem desequilibrat. És un grup de... El nucli és de nois i noies. Bueno, hi ha les noies a l'italiana gairebé no tenien ni professió a qui en tenen. Vull dir que hi ha alguna relació a com entenem nosaltres una relació on tots ens hi puguem veure reflectits, no? Perquè si veiéssim una gent on el nucli dur només són tios i les ties estan una mica, doncs diríem que és això, no? És a dir, l'operació s'ha anat en aquest sentit.
És una comèdia o un drama?
Jo crec que és una tragicomèdia.
Sí, no?
La gent es peta.
Sí, sí.
I jo crec inclús massa amb el meu... Pel meu pel meu gust, a vegades tomats perquè quan ja està... la tragèdia disparada, que sobretot la segona part, la gent segueix descollonant-se. Suposo d'això, de veure... No és que siguin cruels. Jo crec que hi ha un algo que el mecanisme de mentides que han de posar en marxa els personatges perquè no els pillin, perquè tu com a espectador vas per davant d'ells, fa que, per molt que s'ho estiguin passant fatal, tu riguis amb ells, no?
Ja. Yeah. Em diuen que riuen massa pel seu gust. Això m'ha agradat, perquè, clar, tu t'imagines un altre moment...
No, perquè hi ha un moment revelador de l'obra, que és al final, que un aixeca la mà i diu una cosa que és bastant important, i és que hi ha aplausos i fas... No vull malpensar, perquè si malpensés... No m'aniria a prendre un cafè amb ningú d'aquests que aplaudit,
saps? És que pot ser l'efecte mirall, també.
Sí, també.
És que segurament... Sí.
Jo crec que el que passa molt és això, no? Que tu segueixes el malament que s'ho està passant a aquell personatge i vas anant amb ell, i com que això vas per davant... Pues...
Ja. Bé, això diu molt de tot el que s'amaga, o la vida, hi ha una part de la vida que s'amaga a través del telèfon mòbil, o sigui, no? Diuen els criminòlegs aquests dies, ho estic explicant, no? També que tenen la vida, tenim la vida pública, tenim la vida privada, tenim la vida íntima, i després tenim la vida del mòbil, aviam què...
La secreta.
La secreta, no? Aquesta vida íntima que no compartim. Hem sortit al carrer a fer la pregunta, aviam si la gent s'atreviria a deixar el seu mòbil i llegir els missatges en veu alta durant un sopar, i ens hem trobat amb això.
No, rotundament no.
Jo tampoc, ni de conya. No vull que la gent sàpiga el que m'arriba ni saber les veritats de tothom, la veritat.
Hi ha coses que són personals i que no cal que les sàpiga tothom.
O sigui, has de pagar les notificacions del Tinder. Si entres allà al Tinder i comences a veure tot això, jo crec que allà et podria pillar...
Jo sí.
Jo per la diversió també.
Si tens confiança amb la gent amb qui estàs, suposo que no hauria de cap problema.
Bé, no tinc res a amagar, crec. Als xats amb els teus amics hi han coses doncs, que quizás són funables.
Doncs segons amb qui estiguis, el típic missatge d'algun altre amic que no es porta bé amb els amics amb els que estàs?
El missatge d'algun ex o d'alguna persona que sapiguéssim que està en relació crearia conflicte.
Veure que li ha passat el que no m'ha explicat.
Que es parla malament de mi a les esquenes.
Que escrivís a la meva ex o la meva nòvia. Sobretot la meva ex.
Pues passen bastantes de coses
sí.
I de més grosses.
Ja.
Però bastantes de les que han dit passen a escena i, clar, tu el que estàs veient és com els altres fan malabars per justificar-se, per intentar quedar bé quan ja no poden quedar bé.
No és el que sembla, no? O sigui, sí. Fins quin dia esteu al Poliorama?
Estem fins a... Quin dia heu dit?
Ho hem dit, oi?
Sí, però tirarem més, segurament.
Vull dir que anirem... Fins al 26 d'abril,
sí,
hem dit.
Sí, però tirarem fins a principis de juny.
Veus que bé. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do, un èxit.
Contents.
Sí. Escolta, això fins al mes de juny. Aquest diumenge és l'última funció dels fills a la Villarroel, que també l'estàs dirigint. Sí. El 7 de maig s'estrena l'autora, on interpretes un personatge. Mm-hmm. Com gestiones tenir tres projectes oberts i d'aquesta magnitud, tots tres, no?
Per un cantó, ostres, pues, molt agraït no? de poder tenir feina, de poder fer coses que ens agraden, de que siguin en les bones èpoques. No? El teatre, sobretot per exhibir, l'època bona és, no? és la tardor i a principis d'any, a partir de Setmana Santa les coses comencen a ser més complicades. Estem en un país amb molt de sol i molt de terrasseta i molt rollete, cosa que és normal. Però això, treballant i perquè són coses que m'agraden.
Ens podríem fer matinals al teatre? Més matinals?
Se'n fa cada vegada més.
No?
La Perla,
no?
per exemple, en fa els diumenges bastant. El Rigola també, el Heartbreak fa diumenges. Cada vegada... Bueno, per vosaltres estaria bastant.
Sí, entre
setmana del matí.
Seria una mica més complicat.
Està bé. No, cap de setmana, si no també.
Aquí, Nosaltres, per exemple, avui, no ahir, vam fer una matinal per nanos. Per instituts.
Per escoles,
sí,
molt bé.
Sí, vam fer una matinal.
Doncs està, bon dia, el Manel i jo ens hi posarem, perquè si no estem aquí...
Anem cara als instituts,
sí,
tu
i jo. No? Ell sí, i nosaltres. Tu vas fundar fa 10 anys ja, més de 10 anys, la Brutal sí. Companyia, no? Sí. Amb altres persones. Clar, nosaltres diríem que som un país molt viu culturalment, a nivell de teatre, amb molta iniciativa. La importància, però, del coixí de la companyia, no? També sou uns quants que hi poseu allà les hores, les idees, l'economia, també, per tirar endavant projectes. És fàcil, difícil?
Home, doncs jo crec que és un país també que jo crec que ens hem de felicitar entre tots, perquè les institucions remen molt a favor de la cultura en aquest sentit i de que les empreses que s'arrisquen puguin tenir una ajuda. Nosaltres estem en les ajudes triennals de l'IFEC, on hi ha un seguiment i són moltes companyies i moltes productores d'aquest país, de Barcelona i del resta del territori, que tenim un suport i que ens permet no precaritzar-nos tant com ho estaríem si no hi haguessin aquestes ajudes. Vull dir que no sé, tu vas per Espanya sobretot i expliques les ajudes i el recolzament que tenim institucional aquí i no ho entenc, vull dir, et flipen i diuen quina sort que teniu. Vull dir que jo crec que entre tots i no és... Hi ha molt talent, evidentment, no? Hi ha molts artistes, molta gent que treballa i s'hi deixa la pell, però crec que també com a societat ens podem estar orgullosos, no? Que ens hem, igual de la nostra sanitat i de la nostra educació pública, que pot anar millor, però que l'hem fet entre tots.
Hi ha iniciatives, n'hem estat parlant també aquests dies, del Cap Butaca Buida, no? Sí. Que això és com... és anar repetint per portar els teatres cada vegada també més gent.
Sí, sí. Jo també penso sempre que s'ha de... Que estem en un moment molt bo, no?, de teatre, els teatres estan més plens que mai, però és com quan passem... La macroeconomia és una cosa i llavors la microeconomia és una altra, no? Hi ha companyies que no s'ho passen tan bé. Nosaltres fa 3 anys vam tenir un delta baix important i és molt complicat perdre 100.000 euros en una empresa petita com la nostra, recuperar-te d'això, com ho fas, ho hem aconseguit.
Però... Això passa per un projecte que no va bé.
Clar. Això passa per un projecte que no va bé i que t'hi deixes, no, que ho has intentat tot i no ha funcionat. I ja està. I això ens va posar en un perill molt important. Això et porta a prendre altres decisions que a vegades fa que no t'arrisquis tant artísticament, perquè hi han d'haver-hi uns beneficis, hi han d'haver-hi uns... Bueno, pues com totes les empreses i com tot autònom que s'aixeca al dematí i que tira endavant i aixeca la persiana de la seva empresa, no? Però jo crec que hi ha un punt tan vocacional i tant d'estimar-te aquesta... No? La nostra llengua, la nostra professió, explicar històries, no? Hi ha algú tan ritual i tan bonic en crear comunitat, no? En lloc de trobada, en intentar que aquest món sigui una mica millor, que només amb això.
Mm. Fem un viatge amb el temps.
Vinga.
Fins al 98.
Uau.
Carícies. Va ser la teva primera pel·lícula, Carícies.
Sí.
Això és el 98.
Carícies o Amic Amat? No,
jo crec que és Carícies, el 98, i després Amic Amat.
La Cerdà.
Pot ser? O és al revés? No ho sé, tu sabràs millor, potser la teva biografia. No. En tot cas, han passat molts anys, 28. Mm. Què passa amb la pantalla? Quina relació hi tens? Com recordes tots aquells anys, aquells inicis?
Ostres, jo és que sempre he tingut molta sort. No sé, vull dir que no... Trobo que sóc algú afortunat, trobo que sóc algú que se m'han donat oportunitats, no? Que llavors he fet el que he pogut per aprofitar-les, i que a la vegada llavors no m'he palancat i he tingut altres inquietuds, no? Com va ser el seu moment començar a dirigir, després, no?, començar a tenir una productora... Bueno, no?, que passes... Que sóc algú que em conformo poc, o que de cop i volta m'agrada trobar nous reptes i trobar noves coses. Tampoc volgudament, no? Sinó que suposo que hi ha una part de la teva vida que allò ja ho has tocat i que t'agrada obrir altres portes.
Començar.
Sí.
Anar començant.
Sí.
És una forma de joventut, no? Anar començant.
Sí. Com la Molina, com la Rocío Molina.
Com la Molina. Escolta'm, sempre els divendres parlem a aquesta hora amb algú del món de la cultura que ens explica què està fent, com li va, però a més li demanem dues coses, li posem deures, que triï la notícia de la setmana, que li sembla que ha de comentar, i també una tria cultural pels nostres oients. Comencem per la tria cultural?
Vinga.
Quina és?
L'exposició que no he vist... que vull veure, que és Panàfrica al MACBA,
sí.
Que és una de les grans exposicions, jo crec, d'aquesta temporada dels museus de Barcelona.
La tens pendent encara.
Sí.
I la notícia de la setmana?
Però la notícia de la setmana és que es veu que ja fa temps que això s'arrossega, però ara ha sortit el tràiler de la nova sèrie del Senyor dels Anells.
Sí.
No? Que el personatge de Dumbledore el fa el papa...
Harry Potter.
Ara també m'estava... Aquestes hores es diuen tonteries. Perdó.
Sí.
I que el personatge, no?, és Dumbledore, el fa el papa, un actor anglès, negre, i que aquest tio està rebent amenaces de mort. La productora li ha hagut de posar un seguretat privada. Perquè hi ha gent que la ficció decideix que aquest personatge no pot ser negre i el vol matar. I això t'explica el lloc de bogeria no? I el lloc de bogeria on estem, o on estan uns, no? Uns senyors que els han tornat bojos per això. I jo trobo... Vull dir que no és cap notícia, però que sí que el trobo com molt... Quan ho vaig llegir, vaig trobar que parlava molt de nosaltres i el lloc sense sortida que estem a vegades.
Clar,
no?
Però això és racisme...
Home, és racisme.
No, és racisme, però és alguna cosa més. A banda, no? Perquè és intolerància, és evident que el racisme ja és intolerància.
Sí, sí.
Però és perquè també se'ls hi toca una cosa que per a aquestes persones deu ser sagrada, que és la sèrie d'aquesta sèrie i aquest personatge, no? O sigui, és...
Però és que és ficció, més a més.
Sí.
No? Vull dir que en Salman Rushdie, quan li munten tot allò i aquest senyor ha viscut així, va escriure un llibre. És que si no hi ha llibertat per poder... No? Per poder dir el que tu vulguis, en quin lloc estem, no?
Mm. Quants vasos comunicants, no?, amb tantes notícies. Mira, nosaltres que n'expliquem cada dia i que n'hi ha moltes que són molt difícils d'explicar i sobretot d'entendre, de dir, però en mans de qui estem. Mm. I quants vasos comunicants n'hi ha amb altres notícies com aquesta que no relacionaries amb alguns dirigents del món, però que al final sí que hi ha alguna cosa que relaciona tot plegat, no? Totalment. Que és la intolerància, desconeixement...
L'altre, no? La falta d'empatia cap a l'altre, la falta d'escolta, la falta de tot, no? De, en el fons, d'educació, etcètera, etcètera, no? Tot torna a quins valors, a com estem educant, no? Com és el futur, no? Mm.
Escolta, David, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Tenim aquí a la taula, ho hem de dir, perquè clar, jo crec que l'oient va sentint Ramó, va sentint veus.
No era jo.
No, tu eres un d'ells, però també era en Ferran Utzet, que és la persona que ens acompanyarà. Però saludem-lo ja, perquè us coneixeu, no? Sí, Ferran, bona nit.
Sí, home, i tant. Bona nit.
Dos homes del món de la cultura i del teatre. Dic, home, segur que teniu moments en què us heu trobat a la vida.
Sí, no
gaire.
No hem treballat junts, veus? Sí.
Doncs comença aquí.
Hem vist les feines, no?, molt sí. d'un de l'altre.
Sí, home, i tant, ens
mirem,
acompanyem.
Ens agrada el que fem, sí. Però no coincidir, no...
No, bueno, ja hi haurà, espero que hi hagi ocasió. Ja,
és que l'hem tingut aquí com castigat, perquè ell no pot parlar fins al final, hem fet ara aquí una concessió. David, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt, molt bé.
Fins ara.
Fins ara.
Cinc minuts per arribar a 12:15. No som els únics que estem treballant a aquestes hores. Així és com sona una rotativa de diari. I controlant com van arribant tots els diaris i les portades, hi tenim el Raül Cavallol. Bona nit, Raül.
Bona nit, Manel.
Què us ha arribat aquí a Imprinsa, Sant Fruitós del Bages? Què teniu?
Doncs ja les tenim. Tenim aquí l'Ara i tenim periòdico.
Doncs vinga, comencem per l'Ara. Què ens explicaran demà?
Doncs mira, l'Ara ens explicarà un dia més el tema del tema de l'Orient Mitjà i fan un recull, diuen, les 10 lliçons d'un mes de guerra. La foto principal es veu una estructura d'aquestes de perforació que utilitzen per trobar pous de petroli i gas. I comenten, diuen, l'atac dels Estats Units i Israel contra el règim iranià ha portat una crisi i una incertesa econòmica global. Diu, el preu dels carburants i el de l'electricitat disparen el cost de vida a l'Estat i posen en contra les cordes als països asiàtics. També comenten que Sánchez accepta que el País Basc participi en la gestió dels seus aeroports malgrat Aena i comenten que Barcelona fa un pas més per limitar els pisos de lloguer temporal. Això pel que fa a l'Ara. I Periódico,
sí.
Foto principal, es veuen uns treballadors en unes oficines de Barcelona, més tard de les 20 hores, i el titular que diuen és «Ningú a la Unió Europea surt tan tard a treballar». El titular que donen per això és que la Fiscalia demana interrogar els metges que van atendre el nadó maltractat. Diu, el nen va fer fins a 5 visites prèvies a l'activació del protocol de violència infantil. També comenten que el govern veu en el ministre d'Espanya un còmplice de cara al finançament i que els Estats Units estudien un gran cop final a l'Iran si fracassen les negociacions.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada aquí controlant els diaris. Una abraçada.
Que vagi bé, bona nit.
Ara m'ha fet pensar el Raül que, clar, aquest cap de setmana canviem l'hora. Ja no pensava.
Sí, és
això és ja, no? Dissabte... És dissabte, que les dues seran les 3 o a les 3
el
les 2.
El dia llarga, és la bona meitat de l'any, no?
Exacte, sí. Aquella nit una hora menys de dormir, hòstia, o del que sigui, però
compensarem amb 6 mesos de llum. Molt bé, i aquí la redacció, Marc Güell, bona nit.
Bona nit.
Han arribat més portades o no?
Més portades. Ahir també recorden que demà a la matinada a les 2 seran les 3, per tant hem d'avançar les busques dels rellotges. A La Vanguardia obren dient que la guerra a l'Iran descontrola i amb risc d'escalar un mes després, i també titulen força gran que la inflació es dispara al 3,3% al març pel conflicte. També en aquesta portada, Pedro Sánchez afirma la idea d'esgotar la legislatura. Passem a El País, obre dient que Sanitat retallarà els terminis per l'eutanàsia en els casos urgents. I també en aquesta portada ens avisen que el Banc d'Espanya alerta d'una altra crisi d'inflació si la guerra s'allarga. I també la foto destacada del País és pels 4 astronautes de l'Artemis 2 que la setmana que ve intentaran tornar a la Lluna. Ja són al Centre Espacial Kennedy de la NASA, Florida, en quarantena abans de viatjar a la Lluna.
Molt bé, moltes gràcies, Marc.
Bona nit.
Doncs han anat passant els dies, ens hem anat situant al final de la setmana, però encara li queda el divendres 16 minuts que volem aprofitar i molt.
Sí, amb la persona que avui tindrà l'última paraula del dia i de la setmana laboral, direm, que en queda encara el dissabte i el diumenge. Ja l'hem presentat abans, ell és en Ferran Utzet, però abans de donar-li la paraula, algunes consideracions prèvies. Resulta que és matemàtic, que en sap molt de sistemes de visió artificial i reconeixement d'imatge, de geometria aplicada i de llenguatges de programació. És tota una sorpresa. Sí. Però el que realment li agrada, sembla, són els girs de guió. I això és el que va fer amb la seva vida professional, un autèntic gir de guió. Ha dirigit espectacles com Esperant Godot, Dansa d'Agost o La nostra ciutat, per citar només algunes de les obres de teatre que porten al seu segell. L'última que ha dirigit i que es pot veure fins diumenge al Teatre La Fàbrica de Barcelona és Pla per Roig. I és tanta la seva passió per les arts que en un nou gir de guió s'ha convertit en petit empresari i ha obert l'única llibreria teatral que existeix a Barcelona i que ha batejat amb un nom ben escènic, Ja serà. Ferran Utzet, bona nit de nou.
Bona
Com
nit.
Estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Has passat bona estona?
Fantàstic, la ràdio és un mitjà meravellós.
I has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
He après moltes coses, he après que Israel i Estats Units segueixen atacant països com si estiguessin jugant al risc, però bé, ja ho sabia, perquè infeliçment és la dinàmica, i he sabut que s'ha retardat un partit de bàsquet perquè un dels equips havia tingut un problema de bugaderia i suposo que els han encongit les samarretes i han hagut d'esperar que els hi arribessin les noves.
Molt bé, aviam, comencem pel principi, per les matemàtiques. Com et vas apassionar per les matemàtiques? Com és que t'agraden tant?
Bé, ara la veritat és que ja fa gairebé 20 anys que no exerceixo, però sí que ho vaig estudiar i em vaig ser professor durant uns anys perquè, bé, a la meva família els meus pares ho són tots dos i per mi era gairebé una possibilitat normal o natural, diria. I és cert que les matemàtiques, si tens una certa facilitat o un entorn que et permet que tinguis facilitat, doncs és com fer... És molt distret, és com fer passatemps, és aprendre a pensar a la vegada. És una activitat una mica inútil, en el fons, però que té, en canvi, un gran impacte en el món, no? Perquè les matemàtiques li donen forma. Però, si no, l'essència de l'activitat és una essència molt de crear pensament, de jugar, de ser creatiu, fins i tot. El que passa és que després, quan s'ensenya, moltes vegades és una cosa terrible, és un filtre estrany, no? I genera molts odis, però si no, són boniques les matemàtiques, sí.
Són les grans desconegudes, doncs. Mm. Mm.
Sí, sí. El que sí que és veritat que després, quan vaig començar a treballar i vaig veure que havia de passar-me tota la vida, vaig començar a trobar a faltar una expressivitat major, no? Sí.
Potser la pregunta és com vas arribar a la dramatúrgia, aleshores, en un entorn tan científic.
Sí, va ser per casualitat. Em vaig trobar un amic de l'institut que estava en un grup de teatre que l'havia de deixar i que necessitava un substitut. I bé, jo el vaig substituir, vaig descobrir un món que em meravellava i on podia, doncs, d'alguna manera expressar-me amb més llibertat i ser més feliç del que estava sent. I no vaig triar gaire a pensar que potser valia la pena dedicar-hi la vida.
Aquí, aquesta entrada va ser com a actor, en aquest grup?
Sí, sí, sí. A la majoria de directors som actors frustrats, diguem, o actors que han decidit deixar d'actuar, no? En el meu cas, és més aviat, vaig estudiar interpretació i vaig veure que segurament podria capitalitzar millor el que havia estudiat de matemàtiques si em feia director que no pas si seguia treballant com a actor, que no hi veia gaire futur, no? Tenia poc talent, vaig trobar.
Clar, aleshores tu, en aquesta pregunta o aquesta divisió que es fa, soc més de lletres, soc més de números, tu aquí ajuntes les dues coses i cap a la direcció.
Sí, jo personalment jo penso que és una divisió que no m'agrada, no? Crec que és una mica erroni aquesta hiperespecialització. Crec que és, bueno, divideix i segmenta la societat de manera que no seria necessari. Al final, si tots en sabéssim més de tot, doncs seria millor, no? Però és cert que l'educació, això que deia ara el David, no?, està molt muntada per per crear una estructura doncs, productiva i estar molt al servei doncs, de que hi hagi quadres directius, hi hagi treballadors a les empreses, hi hagi doncs, unes professions i no pas i no pas estar pensat per cobrir doncs, totes les possibilitats del coneixement i de la realització personal, no? Jo crec que si tots sabéssim més de tots, seria millor.
S'aniríem millor.
Sí.
És una possibilitat, i tant. Aviam, l'últim espectacle que has dirigit i que encara està en escena és Pla per Roig, en la qual es reconstrueix aquesta històrica entrevista de Montserrat Roig que li va fer a Josep Pla, això és l'any 1972, a la revista Destino. Mm. Ella jove, feminista, progressista, i ell, doncs, ja, en fi, un home gran, vell, sí, conservador, misògen, en fi, dos caràcters totalment oposats. Això que és teatre documental, com has portat al teatre aquesta conversa, no? A partir de què has reconstruït la conversa i els personatges?
Sí, aquesta obra, bé, una mica va néixer com una proposta de l'actor de fer alguna cosa sobre Pla i buscant material, doncs, per fer algun espectacle al voltant de la figura, doncs vam trobar aquesta entrevista de la Montserrat amb el Pla, i era un material de partida molt interessant perquè és una entrevista narrada, no està estructurada com a pregunta i resposta, sinó que és una crònica en la qual ella descriu tot el dia que va passar a Llofriu amb el Pla, i on tu perceps en l'escriptura de l'article que efectivament hi ha un recel inicial molt gran de tots dos, per motius diferents, però que essencialment és aquesta distància generacional, ideològica, de gènere, més oposats no podien ser, i notes com després d'un cert tanteig mutu hi ha un acostament en base a allò que els uneix, que és la cultura, però no només entesa com a literatura, sinó la cultura entesa com l'amor per la llengua, com l'hospitalitat, com l'apertura i com la idea de treballar un espai comú on es puguin trobar persones tan diferents, no? I això realment no només ho traspua a l'entrevista, sinó que després buscant documentació a l'arxiu de la Montserrat Roig a Sant Cugat, on hi havia una carpeta doncs, per cada una de les entrevistes que va fer en aquella època, fetes a mà, evidentment, no hi havia... Doncs vam trobar-hi una carta del Josep Pla, que després va aparèixer a la biografia del Xavier Pla, que és una carta on el Josep Pla, després d'aquesta entrevista, li diu que va quedar doncs, tan encantat de la visita, que ha llegit el seu llibre, que li ha encantat, i li proposa d'escriure una novel·la a partir d'una idea que té ell. De manera que el senyor distant i machista que li va fer aquell comentari faltón a les cames de la Montserrat Roig, va quedar, doncs... Bueno, va canviar la seva mirada sobre el jovent, potser, o en relació a ella, i de la mateixa manera ella segurament també va trobar alguna cosa en la veu d'aquest home que ho anava a buscar, no? I llavors, aquesta entrevista era tan bonica que vam pensar, hòstia, a partir d'aquesta entrevista i per donar-li una estructura dramàtica, doncs anem seguint els temes que fa, però sí que l'ha anat barrejant amb altres entrevistes del Pla i amb altres entrevistes de la Montserrat Roig, que també, doncs, no només com a entrevistadora, sinó que era una periodista amb una profunditat i amb una obra sensacional, literària, però també aquests assajos dels catalans dels campanars és una obra que si ella hagués estat d'un altre país potser li haguessin donat el Nobel, com també li haguessin donat segurament el Josep Pla si hagués estat francès o anglès, no? I llavors era una manera bonica de reivindicar dues maneres de ser català molt especials i que es troben a faltar, no?, figures d'aquest calibre. Mm. I llavors, bé, això és el que escenifiquem. Mm.
Doncs Pla per Roig, encara hi ha uns dies per veure-la. Mm. Porta'ns ara a Jàssera. Què és? Sí. Tant el nom com què hi trobarem a dintre, va.
Una Jàssera és un espai del teatre, que és aquesta zona tècnica que queda darrere de la paret del fons de l'escenari, per on els actors creuen d'una banda a l'altra sense que se'ls vegi.
Quina paraula tan bonica.
Sí, el que vaig fer va ser buscar del glossari teatral la paraula més indiscutiblement catalana que vaig trobar, perquè té doncs, un accent obert, té doble S, té J i no J,
sí,
i té vocals neutres, o sigui, és fantàstica. I llavors, després vaig descobrir que una Jàssera també és una viga mestra en llenguatge arquitectònic. És la viga on s'apoyen les vigues petites. I en el local, doncs, que és un local de la meva família, i on que va quedar lliure ara fa poc, i on hi he pogut obrir la llibreria, hi ha una bonica Jàssera, que bé, doncs que em va semblar que era molt pertinent, fins i tot perquè, com que el que hi venc són obres de teatre, essencialment, es podria arribar a pensar que l'obra de teatre és la jàssera de l'espectacle, no? És el que sustenta tot el que hi haurà després. De manera que va semblar que era un nom adequat i bonic.
Clar. I qui ve a buscar llibres de teatre?
Venen sobretot estudiants de teatre, venen professionals, doncs, dramaturgs, actors, directors, i ve també molt, venen també superespectadors, que ja els hi dic, és a dir, espectadors d'aquests molt persistents i que realment volen llegir l'obra que han anat a veure. I després també venen molta gent del teatre amateur, que està experimentant un ressorgiment a Catalunya. Hi ha molts grups que estan renovant-se i estan naixent arreu del país i necessiten, doncs, obres per representar. I ha estat una sorpresa, no hi comptava quan vaig llançar el projecte. I al final, aquí a Catalunya, bona part de la gran salut que té el teatre català, que és de primera, com deia el David fa una estona, és un sistema teatral que combina, evidentment, moltes dificultats i una precarietat estructural molt gran, però que també té moltíssima qualitat i té moltíssim suport i té molts espectadors i molt de nivell, no? No, justament fa un mes vaig anar a Londres i vaig veure un espectacle d'aquest actor negre que farà de Snape a Harry, sí, Potter, i el que està que està rebent aquestes amenaces delirants de mort. I vaig anar a veure el muntatge on ell feia una obra que havia dirigit el David Selvas fa un any, que era Tots eren fills meus.
Sí.
I era la mateixa versió en anglès, bueno, un text de l'Arthur Miller, dirigida per Lee Van Hoff, que en principi és el millor director del món, amb el protagonista era el Bryan Cranston, que és el protagonista de Breaking Bad, i era un muntatge del West End, que l'entrada valia $300, 300 euros, i vull dir que a mi personalment em va agradar molt més la del David, però molt més, i no només perquè era propera i feta catalana, sinó que vaig trobar que eren muntatges perfectament comparables, no? De manera que el teatre que fem aquí no té res a envejar el d'arreu del món.
Doncs com el teatre que es fa aquí ben digne, intentarem dilluns també muntar un nou informatiu tan bé com puguem. Ho farem amb un equip que ens ajuda moltíssim, moltíssim, moltíssim. Conchi Vecino, al control de tots els sons. L'Elis Puny a la producció. El Marc Güell amb el millor criteri a l'hora de redactar coses. La Lídia Oriols, que ens troba oients misteriosos sota les pedres. El Marc Presseguer, també, a la redacció i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns ens hi posarem perquè a les 10 estigui tot a punt i quan arribi aquesta hora, una cançó. Aquesta setmana és Fire 2, de Grace Ives. I l'adeu final.
Avancem cap a la mitjanit i avui qui tindrà l'última paraula del dia és el director teatral Ferran Utzet. Ell va entrar a la vida adulta de la mà de les matemàtiques, però poc després es va instal·lar ja en el món de les lletres i del teatre, no només com a actor, sinó com a director teatral, i ara ja en la part, diríem, més empresarial, amb aquesta única llibreria teatral que existeix a Barcelona, ja serà al carrer, si no m'equivoco, Sitges, número 8.
Correcte.
Ferran, gràcies per acompanyar-nos, i aquest micròfon és tot teu, perquè acomiadis el dia.
Bé, doncs aprofito aquesta oportunitat que m'oferiu tan generosament per avui, que és el Dia Mundial del Teatre, doncs, primer lloc, demanar-li a la directiva de Catalunya Ràdio que emeti menys partits de futbol i que ens posi, si us plau, un programa de teatre, que no en tenim cap i el trobem molt a faltar. I als espectadors, doncs, que vagin al teatre, perquè és un espai on trobaran dues coses molt importants, i trobaran imaginació i paraula. i necessitem imaginació per... per anar cap a aquest món que pensem que pot ser millor, i cal imaginar-lo per poder-hi anar, i necessitem la paraula per poder conversar i trencar amb aquesta violència que sembla que sigui l'únic camí i que no ho és. I la conversa és la manera per avançar.